ofereix Superesports amb Xavi Puig.
Bona tarda, són les 4. La paraula del dia, regata, cursa de regularitat o de velocitat per embarcacions amb motor, de vela o de rem. Avui parlarem d'una gran regata de rem que comença la setmana que ve, segurament la més exigent del món, a l'oceà Atlàntic, 3.000 milles, prop de 5.000 quilòmetres entre l'illa de La Gomera, a les Canàries, i l'illa d'Antigua, al Carib. Hi ha 4 catalans que són a punt de començar, de fet 3 catalans, i un que no ho és, a punt de començar l'aventura, i avui voldrem saber com estan a poques hores de l'inici. Benvinguts al Superesports. Amb el Marc Selva i el Dani Puntí Prats al control tècnic, amb el Xavi Gálvez a la producció, diumenge 11 de desembre del 2022. Venim d'unes hores de diumenge amb dues derrotes catalanes a la Lliga ACB. El Baxi Manresa ha perdut a la pista del Reial Madrid per 103-89 i el bàsquet Girona li ha caigut una tova a la pista del València, ha perdut de 35. L'equip d'Aito García Reneses 104-69. El Manresa i el Girona són l'últim i el penúltim a la classificació amb dues victòries i 9 derrotes, mateix balanç que presenta també el Betis. I venim d'unes hores de diumenge amb victòria del Levante Les Planes a la Lliga Femenina de Futbol. De fet, acaba de finalitzar el partit al camp del Granadilla, triomf de l'equip català per 0-1. Amb aquesta victòria és 12è, ara el Levante Les Planes amb 11 punts, 2 per sobre de la zona de descens. I a partir d'ara, què? Now I've been fighting to make it down this road. Feels like my mind is ready to explode. Somehow I'm carry this heavy load through the rain, through the flames, and through the snow. A segona divisió, avui que no tenim Mundial, dos dies orfes de Mundial, avui i demà, tranquils que dimarts ja se'n tornem amb les semifinals, dimarts i dimecres, després tindrem dos dies de descans, dissabte tercer i quart lloc i diumenge que ve la gran final. A les 4 de la tarda, tant dissabte com diumenge, el tercer i quart lloc i la gran final, evidentment, que viurem aquí a RAC1 al Superesports. A segona divisió s'ha acabat ja el primer partit d'aquest diumenge. Jaume Molló, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Ho ha fet amb empat entre els dos últims classificats. A Eivissa 1, Màlaga 1. El Màlaga s'ha avançat a la primera part amb un gol de Xavarría i l'Eivissa ha empatat a 20 minuts pel final amb un gol de l'ex del Girona, Cristian Herrera. Un empat que, de fet, no el serveix a cap dels dos per sortir d'aquestes posicions. Les últimes de la classificació es mantenen empatats a 16 punts a Eivissa i Màlaga a 2 punts de la salvació.
A un quart de 5, Ponferradina, Lugo i Sporting Cartagena. Dos quarts de 7, Eibar, Oviedo i Granada, Burgos. I a les 9, Les Palmes, Albacete i Racing Mirandés. Encara per demà ens queda un molt bon partit d'aquesta zona alta de la classificació a la segona divisió entre l'Alavés i el Llevant. En aquesta segona divisió, avui veurem si Les Palmes i Burgos continuen al capdavant, són capaços de guanyar els seus partits. Però demà a les 9 de la nit, aquest Alavés Llevant a Mendizorroza. A la primera federació, aquest matí ha jugat i ha perdut el Cornellà, 1-0 al camp de la Societat Deportiva Logroñés. A les 5, el Sabadell juga al camp del Múrcia i a les 7 tenim duel català al nou estadi. Allà hi serem, al Superesports, amb el Gerard Ballera i l'Esteve Giral per explicar el que passi en aquest nàstic Barça-Atlètic. Sense Pablo Torre, una jornada més al filial blaugrana. A la segona federació, jugats aquest matí, Badalona Futur 0, Terrassa 0, Espanyol B1, Formentera 0, Eivissa Illes Pitiuses 1, Olot 1, Mallorca B2, Lleida Esportiu 1 i Prat 3, Manresa 1. I a la Lliga Femenina, a banda de la victòria del Levante Les Planes, s'han jugat també dos partits més aquest diumenge, Alavés 2, Sevilla 0 i Villarreal 2, Sporting de Huelva 3. Ara mateix tenim en joc un partit al Benito Villamarín. Mollom.
Al minut 5 de la primera part, amb una primera ocasió clara pel Betis. Betis 0, Atlètic Club 0, l'Atlètic Club equip de mitja taula. El Betis marcant la permanència, un punt per sobre del descens abans de començar aquest partit.
A les 6, Reial Societat Llevant i a les 8 partides, Reial Madrid-Atlètic de Madrid a Valdebebas. El Barça ara li treu 11 punts al Real Madrid, que té, això sí, dos partits pendents, el d'avui i un altre que encara ha de jugar també l'equip blanc. Per tant, veurem a quants punts acaba del segon classificat el Barça com a líder aquesta jornada, després del triomf ahir de les Blaugrana 4-0 a l'estadi Johan Cruyff contra la Lama de Múrcia. Això pel que fa al futbol. En bàsquet, a la Lliga ACB, com dèiem, derrotes del Manresa i del Girona aquest matí. El Barça juga d'aquí menys d'una hora, a les 5 de la tarda, a la pista del Breogán. I encara a la Lliga ACB, avui a 7:15 tenim un Gran Canària, Baskonia, i a les 8 un Bilbao Basket, Obradoiro. A la Lliga Leport ha guanyat el Força Lleida a casa contra el Cantàbria per 91-79 i ha tornat a guanyar també de manera clara el Morabanc Andorra a la pista del Melilla per 63-85. Els lleidatans són cinquens a la classificació. L'Andorra és colíder amb el Palència en aquesta Lliga Leport. I més bàsquet, perquè la Lliga Femenina, avui tenim partides a Fontejau, que viurem amb el Marc Mundet i la Clara Julià al Superesports. Esparun i Girona, Perfumeries a Avenida, a les 6 i a les 6:10. També serem a Sant Feliu del Llobregat, el Barça-Sant Feliuenc, la Laguna, amb les Blaugrana defensant també el colideratge d'aquesta Lliga Femenina de Bàsquet. Vol a la Lliga Sobal, el Barça ha guanyat aquest migdia de 12 gols a la pista de la de Mar de Lleó, 30-42, Barça-Granollers i Ciutat Encantada, classificats per la Copa a Sobal. S'ha acabat la primera volta aquest cap de setmana. La quarta plaça serà pel Torre la Vega si guanya aquesta tarda a la pista del Ciutat Encantada. Si no ho fa, aquesta quarta plaça, i per tant la classificació per la Copa a Sobal serà per la de Mar de Lleó. A la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma ha perdut aquest migdia la pista del Pozo Múrcia per 4-1. Ara els colomencs són a 3 punts de la zona que dona accés a la Copa d'Espanya quan queden dues jornades pel tall. El divendres que ve la penúltima i entre setmana, la prèvia ja de la setmana de Nadal, l'última jornada per tenir el tall de la Copa en aquesta Lliga de Futbol Sala. Excel·lents notícies pel waterpolo català. Última jornada avui de la segona fase de la Champions femenina, amb el Mataró, que ha derrotat el Sabadell per 12-11, i el Mediterrani, igual que el Mataró, ha fet el ple de victòries amb un triomf per 13-10 contra l'Ethnikos grec. Tots tres, Mataró, Mediterrani i Sabadell, classificats pels quarts de final. Mataró i Mediterrani com a primers de grups i Sabadell com a segon. En els propers dies es farà el sorteig de quadre d'aquests quarts de final. A l'hoquei Lliga Masculina, jugat aquest matí al Palau Blaugrana, Barça 5, Igualada 3. El Barça és líder amb 9 punts més que el Liceo, que és segon. Ara tenim en joc un partit d'aquesta hoquei Lliga Masculina a Sant Cugat del Vallès. Albert Ferran, bona tarda.
Bona tarda, sí, acaba de començar. Primers segons d'aquest partit entre l'11è classificat al Sant Cugat i el 9è al Lleida. De moment, primers segons, sense gol, Sant Cugat 0, Lleida 0.
A les 9 ja el viurem al Superesports amb l'Albert Ferran i també amb el Dani Rodríguez. Tanca la jornada l'Arenys de Munt Voltregà, que viurem en aquesta sintonia. L'hoquei Lliga Femenina, jugat aquest matí al Picat 1, Liceo 2. I a la Lliga Masculina de Rugby, el Barça s'ha quedat a prop, però ha acabat perdent de 2, 36-38 contra el Ciències. El Barça és setè classificat, la Sant Boiana aquesta jornada ha descansat. És Lliga Imparell, per tant, sempre li toca descansar un equip. Aquesta setmana li han tocat els del Valdir i Aleu. En hoquei Herba, la primera jornada de la Nations Cup Femenina, Espanya ha derrotat Irlanda per 2-0. Aquesta tarda juga la selecció espanyola masculina, partit de la Nations League contra Japó. Ja hem tingut europeu de cross a Turí aquest matí, amb victòria en categoria masculina del noruec Jakob Ingebrigtsen, que repeteix l'or de fet de la temporada passada. La selecció espanyola ha acabat tercera per equips, i en categoria femenina el triomf ha estat també per Noruega, en aquest cas amb l'or per Caroline Grobdal. Espanya ha acabat quarta per equips. I han tingut esquí alpí, Copa del Món, eslàlom masculí de Val d'Isère, amb un altre noruec que ha triomfat. Avui Noruega està d'enhorabona, Lucas Brazen, i a l'eslàlom femení de Sestrier, triomf per la suïssa Holdener. I aquesta matinada també, Dani Aguilar en parlava al tram final del Tu diràs, amb Xavi Boya, un dels millors boxejadors que tenim a Catalunya, del combat que tenia el púgil català Sandor Martín contra el nord-americà Teófimo López al Madison Square Garden. Es jugaven, era com una semifinal per poder disputar el combat que li donaria accés al títol mundial del pes superlleuger, però ha acabat perdent Sandor Martín els punts contra Teófimo López en una decisió que no ha agradat gens als entesos del món de la boxa i especialment, evidentment, al boxejador català Sandor Martín, que es mostrava així d'indignat a Televisió de Catalunya després d'aquesta decisió dels jutges.
Ha sigut una robada monumental, monumental. He guanyat el combat, clarament, l'he enviat a la lona dos cops, un dels cops l'àrbit no l'ha comptat, un dels jutges només m'ha donat dos assalts guanyats. Sembla un acudit, de veritat. Jo estic molt content amb el combat que he fet, he controlat tot el temps el que passava dalt del ring, ell estava desesperat, ha demostrat que a Espanya hi ha bon nivell, que a Catalunya hi ha bon nivell i que jo sóc un grandíssim boxejador.
Això és el que deia Sandor Martín, i el seu pare i entrenador, Rafa Martín, ha anat una mica més enllà en un vídeo que ha penjat a les seves xarxes.
Pues hoy hemos demostrado que estamos para jugar en las grandes ligas, que solamente nos pueden ganar a base de pistola, y que, bueno, supongo que nos volverán a llamar o para volver a robarnos o para darnos una carrera. Pero lo que está claro es que hoy Sandor se ha coronado en el Madison Square Garden. Hoy en el Madison han sabido lo que era boxeo. Hoy en el Madison han visto ganar a un español. Hoy en el Madison han visto a los árbitros robar un combate.
Doncs així de contundent, Rafa Martín, solo nos pueden ganar a pistola. Declaracions del pare i entrenador del boxejador català que ha perdut els punts avui a aquest combat al Madison Square Garden.
Superesports. Cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
Ens anirem actualitzant al llarg de la tarda a nit amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
Bona tarda.
No veiem cap camió volcat a l'AP7 aquesta
hora. De moment
hora.
No, ja veurem d'aquí unes hores.
Creuem els dits, que avui és dia important per l'estat del trànsit a la xarxa viària, dia de tornada, d'operació tornada d'aquesta gent que ha gaudit d'uns dies de pont o del cap de setmana, encara que només sigui. Per on comencem, però, Bàrbara?
Doncs justament pel trànsit, perquè ja hi ha les primeres retencions pel retorn del pont de la Puríssima, sobretot a la C14 i a la C16, al Pirineu. Trànsit preveu un retorn de 250.000 vehicles a Barcelona i voltants i que les màximes complicacions, això sí, siguin entre les 5 de la tarda i les 9 de la nit. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments, en aquesta operació de retorn del pont de la Constitució i de la Puríssima, tenim en aquests moments un accident a la 2, a Abrera, en sentit Barcelona, un carril tallat i una mica de lentitud en aquest punt. Els problemes de moment estan concentrats al Pirineu, on a la C14 hi ha gairebé 5 quilòmetres a Organyà en sentit Tàrrega. A la C16 hi ha problemes per accedir i per sortir del túnel del Cadí i també retencions entre la 9 i la Guardiola de Berguedà. Apareixen també retencions, hores d'ara a les Nacional 260, a Ribes de Freser, en sentit Barcelona.
Més enllà del trànsit, en plena política, des de Barcelona, Pedro Sánchez ha carregat contra Alberto Núñez Feijóo, que demana eleccions anticipades. El president espanyol respon al líder del PP que, abans de demanar noves eleccions, accepti els resultats de les anteriors.
Me he desayunado con una entrevista al líder de la oposición que pide elecciones anticipadas, ¿no? Lo mismo que hacía Casado. Hombre, estaría bien que empezaran antes de pedir elecciones, que las habrá cuando toca, pues a finales de 2023, que empiecen por reconocer el resultado de las anteriores elecciones. No vaya a ser que cuando vuelvan a perder las elecciones en 2023 nos vaya a ocurrir lo mismo.
Sánchez també ha reconegut que està prenent decisions arriscades, ha dit literalment, per rescatar Catalunya de la confrontació, per treure la política dels jutjats, però assegura que no hi ha cap altre camí i que ara Catalunya, segons ell, està millor que el 2017.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Un minut i un quart de cinc, fem una pausa i a la tornada serà un bon moment, fins i tot et diria més, serà el millor moment perquè sonin els timbals.
Superesports amb Xavi Puig.
RAC 1. El Torró Solidari de RAC1 i Torrons Vicenç arriba a la 8a edició.
Quina meravella, per favor.
Dues versions. La clàssica de praliné d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Està molt bo.
Mm, tots els beneficis obtinguts de la venda del Torró de RAC1 van íntegrament destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, a la investigació de les malalties minoritàries infantils. Podeu trobar el Torró Solidari de RAC1 per només 7 euros a les botigues de Torrons Vicenç, els punts de venda detallats a rac1.cat i també a vicenç.com, la botiga en línia de Torrons Vicenç.
Tots som...
Torrons?
Sí, sí.
RAC més 1.
Tranquil·lament. El nou podcast de RAC1 amb Marc Serra. 15 minuts per mirar de trobar la manera d'afrontar...
problemes que podem tenir tots cada dia. I per això he pensat que ens acompanya el psicòleg Xavier Guix.
El que vingui serà per aprendre i ens servirà.
Sense dogmes, sense jutjar ningú i sempre que sigui possible amb bon humor.
Busqueu el podcast de Tranquil·lament a RAC més 1, la plataforma digital dels nous continguts extra de RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Perdona que et talli, però jo crec que la notícia amb la que hauríem d'obrir els esports avui és que els alevins del Futbol Club Hospitalet del Llobregat, després de perdre, aquest dissabte van guanyar per 3-0 al Sant. Hosti, tu. L'entrenador, calla.
Sí, buen partido, ara, dale.
Vols que et digui una cosa? Què? No només ja estava informat de la notícia,
veus? Oh.
Sinó que a més tinc declaracions d'un dels jugadors.
Aquesta victòria li dediquem a Marc Giró.
Cada dia, d'una a dues, a RAC1, vostè primer, amb Marc Giró. RAC1, tots som 1. Superesports, amb Xavi Puig.
Gairebé 2 minuts passen d'un 4:15 de la tarda. Han arrencat ja els dos partits de segona, els primers d'aquesta tarda, a banda de l'Eivissa 1, Màlaga 1, que s'ha acabat ja aquest migdia. Mollom.
Sí, el Molinón. Sporting de Gijón 0, Cartagena 0, arribant al primer minut de partit. I el camp de la Ponfe, el Toralín, primer minut també complert. Ponferradina 0, Lugo 0, la Ponfe de David Gallego.
I a l'hoquei Lliga Masculina, com ho tenim, Albert?
S'ha mogut el marcador en els primers 5 minuts. Han marcat els dos equips. Primer s'ha avançat a Lleida, 0-1. Ha marcat Jordi Badia. Poc després ha empatat el Sant Cugat, Pol Galbes. Per tant, els primers 5 minuts de partit, Sant Cugat 1, Lleida 1.
Va, esperant això, que fossin les 4:17, perquè aquesta és la millor hora, sens dubte, perquè sonin els timbals. I això vol dir que entrem en el món de l'ultraesports, el superesports, amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Avui, Gemma, podem dir que ens acompanya un dels pocs homes que segurament complirà els propòsits que es va fer d'any nou.
Sí, és el David Fuster, de Palafrugell, que el 2022 es va proposar fer 12 maratons de muntanya durant els 12 mesos de l'any per recaptar diners per la lluita contra el càncer. Tot plegat va començar el 2014, ja fa uns anys, quan al seu pare li van detectar un càncer de pulmó i en David va començar a córrer. El seu pare va morir 10 dies abans de poder veure'l fer la seva primera marató. I ara en David ha maridat el córrer amb l'ajuda solidària. Amb la Fundació Oncolliga i també diverses empreses li han posat nom al projecte, Quilòmetres de Vida, i ja ha fet 11 maratons, totes força nostrades, ara les repassarem, i li falta l'última, l'Oncomarató, que la farà la setmana vinent.
Hola, David Fuster, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Primer de tot, i ara ho dèiem, felicitar-te, perquè això de fer-se propòsits per any nou ho fem molts, però poc els complim, diríem, i tu estàs a punt d'aconseguir el que t'havies proposat a principis del 2022.
Sí, merci. Bueno, ens vam proposar això, ens en queda una i veurem com va aquesta que queda. Però sí, molt contents de almenys d'haver arribat fins aquí.
I per què, David, 12 maratons en un any, una al mes?
Bueno, això és un repte personal, llavors buscàvem algú que, entre cometes, doncs no sigués, que costés una mica, no?, que ens costés una mica, que impliqués, doncs, una certa implicació i compromís, i vam pensar que 12 maratons en un any, per un costat, era un repte bastant, bueno, bastant dur, i per l'altre, doncs, comportava això una sèrie de compromís a nivell d'entrenaments, també, no?
Mm-hmm. Tu vas començar a córrer quan li diagnostiquen la malaltia al teu pare.
Sí.
Per què comences a córrer en aquell moment? Per fugir d'alguna cosa?
Bueno, en certa manera són aquestes coses que suposo que cadascú porta com pot i es va agafant a petites coses, no? I el meu va ser això, doncs, anar fent, prometre'm a mi mateix, doncs, que si l'evolució anava siguent bona, doncs, bueno, pues, ara comencem a fer 5 quilòmetres, ara comencem a fer 10 quilòmetres, i així anar-nos, bueno, pues, anar, cada vegada anar una mica més, sempre i quan, doncs, les coses també anessin bé pel meu pare, no?
Mm-hmm. Però d'això fa 8 anys ja,
això
no
va
has deixat
ser
de córrer.
Sí, això, ell li van diagnosticar el 2014, els primers mesos, bueno, doncs van ser una mica de trasbals, de situar-nos tots a lloc, d'assumir bueno, la nova situació, i a partir d'aquí, sí, em sembla que va ser el 2015 que vaig començar a córrer, al començar ja em vaig fer mal, em vaig lesionar, i sí, i a principis, crec que va ser a principis de 2016, que va ser quan ja vaig agafar, entre cometes, la rutina, doncs, d'anar sortint una estoneta cada dia, cada dos dies, tres, quatre dies a la setmana, no?, sense cap objectiu, simplement sortir a evadir-me una mica de tot plegat, i era la meva estona que tenia per mi, per pensar en les meves coses, i ja està.
I sempre per muntanya?
Bé, al principi la veritat és que no sortia per camins allà al costat de casa, jo en aquell moment ja estava a la Bisbal d'Empordà, llavors sortia per camins que coneixia que havia fet de petit amb bicicleta, o que anàvem amb els amics a vegades amb moto, i precisament va ser un company que tenia de Granollers, que es diu Oriol, que em va engrescar, em va dir, ostres, mira, que em sembla que va ser el mes de juliol, em va dir, diu, hi ha una cursa per la zona del Montseny, és de muntanya, prova-la, ja veuràs que t'agradarà, que provo, que tal i que qual. I ens vam deixar engrescar, i des d'aquell dia, sí, ens hi vam enganxar.
I has anat afegint quilòmetres, és a dir, vas començar per una cursa curta, petita, no?
Vam començar, exacte, vam començar amb una que crec que eren 18 quilòmetres, si mal recordo, sense saber on em posava, perquè sí que el tema de la distància, el que són els quilòmetres, sí que ho tenia més o menys controlat, però en muntanya el que importa també és el desnivell, no? Amb la qual cosa el desnivell no deixa de ser la pujada i la baixada que fas, no? Amb la qual cosa, sí, vaig veure 18 quilòmetres, vaig pensar que seria assequible, però clar, eren quasi uns 800 de desnivell positiu, que no havia fet mai muntanya, i això, bueno, pues, els últims 4-5 quilòmetres es van fer durillos.
I sempre per Catalunya, eh? Sempre has corregut per Catalunya? O
quasi, tens... sí, jo crec que quasi tot el que he fet... Sí, no, tot ha sigut per Catalunya. Sí.
I arriba el moment, David, de tot això que estàs explicant, d'aplicar-ho a una causa, a una ajuda solidària i a més molt personal.
Bueno, jo em vaig prometre córrer la marató, el 2016 la van trobar el dia, van posar, que era una que feien sortida de Palamós, i 10 dies abans es va morir el meu pare, amb la qual bueno, no la vam poder compartir, la vam córrer, la vam acabar, i llavors a partir d'aquí és quan comencem a pensar com ho podríem fer, no?, per unir una mica el que és el córrer amb una ajuda per ajudar a baixar els mals de càncer, no? I bueno, va ser, em sembla que va ser l'any passat ja, això el 2021, que se'ns va acudir fer això. Se'ns va acudir a mi, a la meva parella, doncs mira, podríem intentar col·locar això i a veure què surt, sense saber gaire bé com aniria, no? I a partir d'aquí vam contactar amb l'Oncolliga, amb la Fundació Oncolliga de Girona, que és la... Bueno, allà a Girona és un referent.
Sí, sí.
De fet, a l'hospital on el meu pare va estar al Trueta, allà a l'hospital el llit, la butaca i material que teníem per allà per fer quimios i tot això era material que havia estat pagat amb diners de la Fundació, a través de les moltes activitats que fan. I bueno, vam pensar de seguida amb ells, vam contactar amb ells i ens vam entendre de seguida, ens ho vam posar tot molt i molt fàcil. Nosaltres... La incertesa que teníem, el no saber com fer-ho, era el tema de recaptar diners, no?
Clar.
Perquè això és el tema delicat i al final nosaltres no volíem tocar res, de diners, i ells ens van dir, bueno, ho posem tot directe per on colliga, ho fem un enllaç, van crear un enllaç i tot va directe amb ells.
I és a dir, que qui vulgui col·laborar, David, què ha de fer?
Qui vulgui col·laborar és molt i molt fàcil. A través de la pàgina web de la Fundació Oncolliga, és entrar allà, tenen un apartat de reptes, o si no, directament a fer una donació, i ja està. És entrar, una donació, al mínim crec que són 2 euros, i es pot fer a través de la pàgina web d'Oncolliga, o si no, també a través del meu Instagram, tinc un link a la biografia, i allà et porta directament a aquesta pàgina d'Oncolliga.
Però a més, crec que sortegeu material, no? No és només la pàgina web oberta i ja està.
Ah, exacte, a través del meu Instagram hem intentat, anem fent algun sorteig, el que hem pogut fer, el que les empreses han volgut col·laborar, i hem pogut sortejar, sí, material esportiu i algun sopar també.
Mm-hmm. I això ja està sortejat, eh?
Això ja està sortejat, ens en queda un sopar al... Es pot dir el nom?
Sí.
Al restaurant Cònic, a qualsevol dels seus locals, que el tirarem ara d'aquí a poc, de cares a final d'any, o potser ens accedirem un mes i el farem al gener, però bueno, ens queda un sopat per sortejar també.
Amb el Cònic de Girona no està malament.
No, unes braves, uns frankfurts,
i tant. Molt bé, doncs, i et queda una. Ara repassarem el calendari perquè no has triat malament, tampoc. Bueno, clar, no t'hi has posat per poc.
Pues ha sigut bastant complicat poder-ho quadrar tot. Ha sigut
per
un
calendari,
puzzle,
no?
Un puzzle bastant complicat, sí. Però bueno, el que m'ho comentaves al principi, ens en queda una, que és una cursa que a més és la primera edició que fan aquest any, que és l'Oncomarató, que va de la mà a més de l'Oncolliga, i que a més aquesta gent està muntant una cosa molt ben parida. A més amb espectacles musicals, amb zona de bar, amb inflables per la mainada, amb la qual serà, doncs, bueno, perquè sigui una festa conjunta entre corredors i seguidors o familiars. I vaig poder parlar amb ells perquè tenen entre cometes, doncs, tenen unes bases per poder-hi participar, hi ha un reglament, que és una cursa en principi per fer amb equips, a mi me la deixen fer sol. I, bueno, molt agraït perquè des del primer moment també s'hi han posat molt i molt bé i ens han ofert ajudar amb el que sigui, no? Llavors, aquesta serà l'última.
18 de desembre.
17, em sembla que és el dissabte 17 de desembre.
Dissabte 17, sí.
A les 9 del matí, crec que és, a Calonja.
A Calonja.
Sí, això està al costat, la sortida està just al costat de l'autovia que passa, que hi ha la rodona i l'antiga bola del fòrum d'aquí a Barcelona, que es veu des de la carretera.
Doncs Calonja serà el punt final d'una aventura que va començar el gener a la Llanera Trail.
Ah, exacte. Sí.
Com vas elaborar aquest calendari, tenint en compte que, clar, havia de ser una part més, per tant, una mica potser ja anava una mica donat, tot plegat, tot i que hi ha variables a tenir en compte. Has de poder descansar, has de compaginar-ho amb la feina...
Exacte.
Com tu vas fer això?
Bueno, vam començar a mirar calendaris de curses. L'idea que portàvem de cap era poder-ne fer una el mes de juny, juliol, agost, fora d'Espanya, fora de Catalunya. Buscàvem a la zona de França, Suïssa, algun lloc així. Al final no ha pogut ser,
no
ens ha pogut quadrar, no ens ha sortit com volíem, però bé, vam començar buscant això, vam començar a mirar els calendaris que hi havíem. Estem parlant que, clar, l'any passat, el mes de gener, encara estàvem amb tot el tema del Covid, hi havia curses que s'havien anul·lat, hi havia curses que no estaven, o sigui, sortien al calendari però no estaven confirmades, i a partir d'aquí va ser anar contactant amb el que anàvem veient més o menys que ens anava quadrant per distàncies i per situació, i anar marcant el que ens encaixava una mica.
El més segur de tot, no? Que no caigués cap.
Vam poder encaixar molt fàcilment gener, febrer i març. Aquestes van ser molt fàcils, que van fer la Llanera Trail, que va ser la del gener, Vallès Drac Reis va ser el febrer, i a la Marató de les Vies Verdes de Girona, que va ser el març, que aquestes sí que ja estaven totes tres confirmades, i ens hi vam apuntar de seguida. Mencionar també, agraïm molt especialment a l'organització de la Llanera Trail, perquè també s'hi va posar molt i molt bé des del principi, ens va donar un dorsal per sortejar també, que el vam sortejar el mes de gener, per la cursa. I després, a partir d'aquí, bueno, teníem els tres primers mesos ja els teníem definits. El mes d'abril va ser complicat perquè no hi havia curses, i les que hi havia, que va ser la que vam poder fer finalment, que va ser pel
camí, matxos,
els matxos, els vaig tenir d'escriure a veure si, demanant-los, sisplau, si me podien incloure, perquè estava
tancat,
estava
ja
complerta. I la veritat és que a més van portar molt i molt bé, ens van dir que sí, i van poder fer la cursa, que va ser molt maca i molt dura, també. Després dels matxos, això va ser... Llavors vam anar a la romànica de Navàs, que aquesta...
El mes de maig.
Ah, exacte. Aquesta va anar molt bé, també. Una cursa molt ràpida, molt maca. El mes de juny a la Molló Trail, que aquesta ja la coneixíem.
Ja l'havies fet.
I l'havia fet l'any passat. A més, tenim, bueno, ens agrada molt la zona de Molló, Camprodon, amb la qual cosa, doncs, bueno, també ens va encaixar de seguida.
I arriba la Garmin Epic Trail.
I arriba la Garmin, que això va ser, bueno, doncs una idea del meu entrenador. Vaig amb un company d'institut que es dedica a fer això, i em va dir, ostres, David, el mes de juliol, si no l'has fet mai, apunta't aquesta, que és una passada. I arribem a la Garmin.
És una de les que té més desnivell de totes les que has fet.
Sí. Molt maca, molt i molt maca, molt dura, de les que més. Jo en acabar li vaig dir a l'entrenador, perquè ell també la va córrer, i vaig dir, jo, aquí, o sigui, el lloc és preciós, jo, però a mi no m'hi tornaré a veure mai més. Jo, va fer molta calor, molta i molta calor. A més, tinc vèrtic, i ens feien passar per alguns trams que, ostres, no anava gaire segur.
No t'havies estudiat de bé el traçat, bueno, o era clar?
El que era el perfil sí que el portava menys estudiat, però clar, quan et posen allà mig per les crestes i bueno, has de tirar endavant, perquè has de tirar endavant.
I no pots tancar els ulls?
No, a més amb els ulls oberts. O sigui que la sort és que vam compartir quasi tota la cursa amb un company, amb un noi que ens hem conegut a través de córrer per la muntanya, que és l'Albert Mendoza, i bueno, ell en aquests trams em va anar estirant una mica, m'anava ajudant i, bueno, pues mira, aprofito per agrair-li, perquè segurament sense ell pot ser, bueno, no sé si l'haguéssim acabat o no, però bueno, no d'aquesta manera.
I després vas fer una cosa que és completament diferent, no? Que és la Marató del Far de Sant Sebastià.
Sí,
exacte. Com és aquesta? Com és?
Bueno, el que parlàvem, no? Buscàvem maratons pel mes d'agost, que ens quadressin, n'hi havia alguna, però estava molt a prop de la Garmin. I llavors l'altra que vam trobar la vaig descartar per recorregut també, perquè era una marató, crec recordar que feia uns 3.500 de positius i no m'adonava per arribar-hi, almenys amb garanties de poder acabar sencer. A més, estàvem amb onades de calor, no es podia sortir a les muntanyes a entrenar, bueno, no, ni per
sí,
no es podia
fer res. Restriccions, sí.
Amb la qual va ser un mes una mica caòtic, tant d'entrenos com per trobar curses. I 15 dies abans se'ns va acudir, bueno, jo he sortit a entrenar a la zona de Llafranc, quan em toca fer pujades me'n vaig a la zona del Far, que hi ha un tros de pujada, i se'ns va acudir això, doncs mira, ja que no trobem res, doncs organitzem nosaltres pel nostre compte.
Ens fem una.
Exacte, ens ho muntem aquí al costat de casa. Vam demanar permís a l'Ajuntament de Palafrugell per poder muntar una carpa al passeig de Llafranc, que és d'on sortia, on fèiem les pujades i les baixades. Vam muntar una carpa amb unes guardioles també per poder doncs, aprofitar i recaptar més diners, fer-ho una mica més visible. I vam decidir fer això, doncs mira, els 42 quilòmetres de pujada i baixada al Far. Al final crec que van ser unes 14 pujades i baixades.
Són 42 quilòmetres,
això sí. Van sortir 42 quilòmetres quadrats. Sí, no em vaig regalar ni un, I bé, també va ser una experiència molt maca, perquè bueno, vam poder acompanyar companys d'allà a prop de casa, però va fer molta calor. Me'n recordo que va fer molta calor.
Mes d'agost, Llafranc.
Sí. Vam començar també a les 10 del matí perquè volíem aprofitar sobretot això, que hi hagués gent al passeig per poder intentar recaptar més diners que no pas si haguéssim començat a les 6 del matí, no? Que potser a mi m'hagués anat més bé, però a les 6 del matí no hi hagués corregut ningú.
I arriba l'últim tram de l'any. Bé, setembre encara feia caloreta, suposo, no?
Sí, la del setembre, juntament amb la Garmin, és de les que tinc, entre cometes, més mal record, perquè vaig arribar molt just d'entrenos. Era el mes d'agost, vaig desconnectar obligatòriament bastant, vaig fer els entrenos molt, molt justets i el dia de la cursa
ho vas notar. Però va notar. Mira que pel nom promet, la cursa del pa amb tomàquet.
Sí.
Llàstima, això.
Va ser una llàstima, sí, perquè a l'arribada, a més, vaig arribar que no tenia, o sigui, l'estómac tancat i no vaig menjar res. Res. Que vam anar directe cap a la furgo i del furgo cap a casa. Vam arribar, jo almenys personalment vaig arribar molt i molt destrossat.
Ni pa amb tomàquet,
ni un porró de vi, ni ratafia, ni res. Res de res. Sí, sí, sí. Però bueno, la vam acabar, que era l'objectiu.
On es feia aquesta?
A Santa Coloma de Farners.
Home, allà sí. La ratafia és obligada, eh?
Sí, sí, però ja t'ho dic, el dia abans sí, el dia abans alguna va caure, però el dia de la cursa va ser complicat.
Millor, potser el dia de la cursa deixar-ho estar per la prèvia, fins i tot pel post. I amb aquest magnífic recorregut que ens estàs explicant, David, i que ens estàs detallant, arribes a l'octubre, en aquestes últimes tres, molt lligades, diríem, a la teva causa, dues d'elles, l'Oncotrail d'aquest mes d'octubre, precisament, d'ara fa dos mesos, i l'Oncomarató, que serà l'última, i també, per aquí entremig, la Transgavarres, al novembre, molt coneguda també a Catalunya.
Sí, l'Oncotrail, de fet, ja la tenia marcada des de principi de temporada i crec que ha sigut la cinquena que he corregut. Aquest any amb un diferent equip, amb el Gavarres Trail Team, que bueno, buscaven gent i m'ho van oferir un lloc a l'equip i la veritat és que molt agraïts. Són unes bèsties, són unes màquines de córrer i va costar molt. Perquè vam sortir... Bueno, l'Oncotrail, per qui no la conegui, és una cursa de 100 quilòmetres que surt amb sortida i arribada a Palafrugell, que té el primer tram per tot el que és la part de la costa, i llavors el segon tram s'endinsa a les Gavarres. I es reparteix més o menys amb trams, amb 10 trams de 10 quilòmetres, que han de córrer 4
integrants
de l'equip. Els equips són de 8. De manera que el normal... és repartir-se doncs, un tram cadascú, cada equip, cada subequip, doncs, sí. De 4 persones.
Com ho vas fer tu? Com et vas organitzar?
A mi em van tocar els trams imparells i la idea que portava l'equip era intentar baixar de les 12 hores. Vam sortir el primer tram molt de pressa, massa, pel meu ritme. Vam arribar i el segon tram que vaig córrer jo, que era el tram 3, passat Llafranc, crec que va ser el quilòmetre 5 i pico, vaig fer trompet com una gla, els hi vaig dir que havíem de fluixar una mica perquè si no podia seguir, i bueno, mica en mica després vam anar recuperant, al final no vam baixar de les 12 hores, vam fer 12 i mitja, però la vam acabar. tots 8, que això era l'important, i sí, a més, doncs, l'Oncotrail és una de les proves que organitza Oncolliga. Crec que han recaptat aquest any més de 300.000 euros que ho destinen tant a la investigació com a comprar material i bueno, és una cursa que s'ha de viure per poder entendre realment què és, no? Perquè el fet d'arribar als avituallaments, trobar-te tots els ajudants, els voluntaris, sempre amb un somriure, vull dir, és una sensació, bueno, molt i molt maca i difícil de descriure.
Una sensació especial, no?
Sí.
I acabes amb la Transgavarres, que és la penúltima que has fet,
exacte,
no? La Transgavarres... tens encara als peus.
Sí, la Transgavarres va ser ara el mes de novembre, crec que el 18 o el 20, ara no ho recordo, i aquesta és la cursa doncs, que el 2016 havia de fer pel meu pare, que la vaig fer, però que just 10 dies abans va ser quan ell es va morir, i des d'aquell any... l'he fet cada any, menys l'any que hi va haver el Covid, que no, crec que va ser el 2020. El 2020 no es va córrer. Hi va haver un altre any per aquí mig que es va anul·lar quan hi havíem començat, crec que es va acabar al quilòmetre 30, perquè va ser un any que va ploure molt i baixaven els rius molt plens d'aigua i bueno, hi havia algun tram...
Es va neutralitzar,
sí,
es va acabar abans
d'hora. M'ha llevat d'això, avui els l'he corregut des del 2016 cada any. I, bueno, és això, és la cursa del costat de casa, és la cursa de les Gavarres, és la cursa allà on entreno jo i és la cursa, doncs, que en certa manera, doncs, em porta el record del meu pare i bueno, li tinc una estima molt, molt especial.
I que continuaràs disputant, no? Continuaràs corrent.
Si les cames ens deixen, doncs sí, aquesta és una que està marcada cada any al calendari.
I ara dius que falta com la cirereta al pastís amb aquesta dotzena, el proper 17 de desembre, l'Oncomarató. Ens has deixat molt clar quines han estat les pitjors, on has patit més, la del pa amb tomàquet, la Garmin, però quina ha estat la millor? Quina has gaudit més de totes?
Jo és que, clar, l'Oncotrail té algo especial que la fa diferent de totes les altres. Totes les curses, jo crec que totes les curses tenen el seu encant, passes per llocs molt macos, el Camí dels Matxos, nostres, vam passar per uns llocs preciosos, però clar, també arriba un moment que vas tan cansat que disfrutes, entre cometes, disfrutes poc del paisatge i estàs més centrat en fer creure el cap i les cames que no pas en si és maco el paisatge o no. No sé, totes tenen el seu encant i la seva part maca. Però jo, sens dubte, em quedo amb l'Oncotrail.
No sé si ara que està a punt d'acabar, si pots fer balanç o encara no, perquè te'n queda una, però creus que t'ha ajudat emocionalment aquest repte?
Jo crec que sí, en certa manera és com tancar un cercle, tancar el dol també, perquè bueno, si bé ja fa anys que el meu pare es va morir, doncs, bueno, no sé, és com tancar-ho tot una mica, no? La idea aquesta inicial que teníem de fer alguna cosa per poder ajudar, aquest any doncs, ho haurem complert i ja ho deixarem tancant, no? I sí, emocionalment ja no el fet de fer les 12 maratons o els reptes, és el fet de sortir a córrer, a tenir una estona per tu. A mi això almenys personalment em va molt bé, em va molt bé per pensar en les meves coses, penso en feina, penso en els nens, penso en la meva parella, penso en el meu pare o penso en les meves coses, no? I això, bueno, pues m'ajuda a estar bé.
Uh-huh. Saps els diners que s'han recaptat fins ara o això li deixes a...
Això ho té un colliga. Jo sé, crec recordar l'última vegada que ho vaig preguntar, que ho vam mirar, que diria que va ser el mes d'agost, i crec recordar que anàvem pels 1.500 euros.
No està mal.
No, no, molt content.
Falten mesos per comptar aquí,
sí,
no?
Sí,
per
sí, 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 sí.
Molt bé. Doncs, si vols, qui vulgui, pot entrar al web oncolligagirona.cat, sí. I dins els reptes solidaris, el teu, que és quilòmetres de vida, eh?
Exacte.
És el nom que li vau posar.
És el nom que li vam donar, sí, sí, sí. Poden entrar aquí i fer un donatiu. Crec recordar que el mínim són 2 euros, i que sàpiguen, doncs, que aquest donatiu va directament a la fundació, i que ells li donen pues, bueno, una bona sortida aquests diners.
Clar, no sé si aquest repte que ens has explicat tan bé, David, del 2022, t'ha agradat tant que ja tens al cap alguna altra història, alguna idea per posar en pràctica l'any que ve, el 2023, que és a punt de començar.
Alguna cosa portem de cap, però està molt... Res a veure amb el que hem fet ara. Jo, personalment, ara el que necessito és desconnectar una mica. Ha estat un any dur, entre cometes, per, ja no només pel tema de cursa, sinó per altres temes, i el que necessitem ara és estar una mica més per casa, estar una mica més per la família, estar per la feina també, i descansar o almenys no tenir l'obligació de sortir 4-5 dies a la setmana a preparar-te la cursa.
Uh-huh. Bueno, és un any per emmarcar, no?
Sí,
per
sí,
tenir
sí, sí.
La foto allà a casa, com a exemple de l'Oncotrail, per exemple, i saber que ets capaç de fer tot això,
sí, sí, sí.
Per ajudar a molta gent, a més, David.
Bueno, és la idea, esperem que sí sigui.
Doncs, David, gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Ultrasports. Enhorabona i sort, perquè encara te'n queda una.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
A vosaltres, vinga, fins la propera.
Adéu-siau.
Adéu.
La història del David Fuster de Palafrugell, o de Palafrugell, com li diu la gent de Palafrugell, i per tant, si ho diu la gent de Palafrugell, doncs serà Palafrugell i no Palafrugell. Abans d'arribar a la meta, com sempre, de l'Ultrasports, amb en Miquel Pucurull, que ens parla avui de la seva experiència a la Marató de València.
Amics i amigues, el diumenge passat es va celebrar la Marató de València. D'aquesta marató en tinc molts records personals. Un d'ells, a gros, té a veure en que l'any 1985, la primera vegada que la corria, vaig haver d'abandonar. Us explico el drama. Al quilòmetre 30 em vaig quedar sense forces. Vaig ensopegar amb el mur. Els que correu maratons ja sabeu d'acabar. Els que no, us ho explico. Gairebé de cop i volta, la passa s'escurça. Corres un parell de quilòmetres més, veus que no pots en la teva ànima, penses en la bestiesa que has fet de sortir sense estar prou entrenat, la gambada ja no és gambada, et sembla que estàs a punt de morir i, finalment, decideixes viure. Et treus el dorsal i plegues. No va ser l'única vegada que vaig abandonar la Marató de València. 6 anys després, ho vaig fer perquè, mentre la corria, em van dir que la meva filla Elisenda anava primera i vaig voler veure-la arribar. Vaig trencar pels carrers fora del circuit per anar a la meta i veure-la guanyar. Aquest, en contraposició a l'anterior, no cal dir que és un record extraordinari, inesborrable. Per cert, aquesta marató la va guanyar 3 anys seguits, el 1989, el 1990 i el 1991. Deixeu-me presumir de la seva qualitat atlètica, ja que no puc fer-ho de la meva, i menys després del que he dit. Fins al cap de setmana que ve, correu molt. De pressa, a poc, però molt.
Doncs avui la història de la filla de Miquel Pucurull, 3 vegades consecutives, guanyador de la Marató de València, poca broma, i bon motiu per abandonar la Marató, la seva, i per anar a rebre-la com es mereixia la línia d'arribada. La setmana que ve, més històries d'en Miquel Pucurull i més ultrasports amb la Gemma Montero. Gràcies, Gemma, i fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu-siau, fins la setmana vinent.
Farem una pausa, abans situem els marcadors de segona d'aquests dos partits que tenim en marxa. Mollom.
Sense gols, a punt d'arribar a la mitja hora de partit, Ponferradina 0, Lugo 0 i Sporting de Gijón 0, Cartagena 0, això sí, amb l'Sporting de Belardo tenint les millors oportunitats.
I a l'hoquei Lliga Masculina?
Doncs ha tornat a avançar-se el Lleida, ha tornat a marcar Jordi Badia, per tant, a punt d'arribar al descans, Sant Cugat 1, Lleida 2.
Una pausa i un altre repte, que aquest comença demà a La Gomera, a les Canàries.
Superesports amb Xavi Puig. RAC 1. Si estàs vivint una situació insòlita.
Mi vecino vive en el bajo, encima de mí. He instalado un váter con triturador que desemboca en el sumidero de mi patio.
Ets víctima d'una injustícia o fa temps que intentes resoldre un problema gros?
Li diuen que hi ha unes excavadores que estan tirant un mur a terra de casa, que, bueno, s'ho per espantat.
Posa't en contacte amb el contenidor del món a RAC 1.
Com és viure aquí en un pis de 7 metres quadrats?
Cada nit amb molts problemes, baralles, crits, malsons. Pensa que d'habitació a habitació n'hi ha un metre.
I nosaltres t'intentarem ajudar.
Volvimos y el tubo del váter ya no estaba. Así que muchísimas gracias.
L'actuació de l'Ajuntament no ha estat la millor. Ha estat una errada de l'inici.
Estem bé. Un barri molt tranquil, amb espais naturals a prop, a nivell emocional molt millor.
Envia una nota de veu breu al WhatsApp del programa. 669-10-10-10. 669-10-10-10. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Atenció, atenció. Se fa saber que cada dia de 12 a 1 del migdia hi ha un programa a la ràdio realitzat per una colla de desustanciats i bocalaches.
La competència.
Així se diu el programa, sí.
14a temporada.
14 temporades? Estos duren més que un borratxo despedint-se.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
Carnuso!
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC 1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC 1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC 1.
Dotze minuts i les 5 de la tarda, Superesports a RAC1 fins a les 11, quan agafa el relleu el Tu Diràs, avui amb l'Aleix Pariser, fins a la 1 de la matinada. Aquests dies que molta gent s'està organitzant què farà per les festes de Nadal. El dinar de Nadal a casa dels pares d'un, per Sant Esteve a casa dels pares de l'altre, la nit de Cap d'Any amb els amics de Tona, la cavalcada amb els tiets de Gelida i el dia de Reis amb els avis paterns. Hi ha gent, però, que no té aquests mals de caps i que fa dies que sap, esperem, on serà per les festes de Nadal. Vaja, concretament on, tampoc no ho sé. Són el Sergi Frank, el Martí Ramírez, el Juan Barromero i el Quim Planells, integrants de l'equip Ocean Cats, i que si tot va bé per Nadal, Sant Esteve i Reis estaran remant al mig de l'oceà Atlàntic. Hola, Quim Planells, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
On sou ara mateix, Quim?
Estem a la Gomera, encara estem a l'Atlàntic, però encara estem a terra ferma.
Encara trepitjant terra ferma. Què comença aquí demà, sí, Quim?
Doncs mira, comença un repte que portem preparant durant 4 anys. Això és un esdeveniment que es diu Talisker Whisky Atlantic Challenge, és una regata de rem. De fet, es diu que és la regata rem més dura del planeta, perquè, òbviament, el camp de regates, com sabeu, no? El rem que coneixem a casa, pot ser el rem de llagut català, que es disputa doncs, a la costa, no? Són regates de 1.400 metres, o el rem olímpic, que són regates de 2.000 metres. Aquí estem parlant d'una regata de 5.000 quilòmetres, no? Una miqueta més, la veritat.
Una miqueta, sí, una miqueta més. Ara ens centrem en el repte, aquests gairebé 5.000 quilòmetres que separen la Gomera de l'illa d'Antigua, al Carib. Deies fa 4 anys. Com diries que comença per avui trobar-vos a punt de començar aquesta regata? Quim, com s'inicia? Quin és el germen d'aquest projecte, diries, Quim?
Doncs sí, jo diria de manera molt natural. Tots venim del món del rem, els 4 que formem en l'equip. Llavors ja ens coneixíem. De fet, érem rivals de diferents clubs i havíem competit, no?, entre nosaltres. Llavors sabíem que hi havia l'existència d'aquesta regata, no? Sabíem de gent que havia creuat l'oceà Atlàntic a rem, i això és una cosa doncs, que per un esportista doncs, bueno, és tot un repte, no? I bueno, és una cosa que inicialment sembla impossible, perquè has de dedicar-hi molts de recursos, tant personals com de temps, no? Però bueno, un cop t'hi poses, doncs, la roda comença a girar i ja no hi ha volta enrere. Ja te trobes doncs, això, amb un projecte mig molt ben consolidat, i avui, gràcies a Déu, doncs, estem ja aquí amb tota la feina feta i esperant poder gaudir.
I això ho arrenques tu, ho arrenqueu els 4, o arrenqueu 2? Com és l'inici?
Vam arrencar-ho amb Martí Ramírez i jo, sí. Ja des del 2010 o així que sabíem això, que hi havia gent que creuava l'Atlàntic. Nosaltres seguíem competint a rem, jo a Lloret de Mar, en Martí també era company meu en uns anys, i bueno, de fet, el 2017 vam fer un tastet, no?, que es diu, que vam fer una travessia a rem, amb llagut català, des de Lloret fins a Menorca. Val? Tampoc no s'havia fet mai una cosa així. Llavors, us heu d'imaginar doncs, una barca tradicional de pesca catalana que s'utilitza per competició, amb 8 bogadors a dintre, sense res més, o sigui, una barca i 8 rems, i vam arribar a Menorca, no?
Això són unes quantes hores, no? Quantes? 26 hores?
Sí, 26. Sí, sí, 26 hores i mitja. Clar, això era com dir, bueno, a lo millor mai arribarem a fer l'Atlàntic, no? És una cosa molt difícil, almenys en fem el nostre propi repte aquí català i fem això, no? I a partir d'aquí, això era el germen, la veritat, perquè també vam necessitar doncs, tot el club de rem de Santa Cristina doncs, que treballés en pro, no?, d'això, també molta logística, no?, i moltes coses a tenir en compte, i bueno, era petita escala, no? I ara doncs, hem fet una cosa més a gran escala, però que, vaja, que també és el mateix, però paral·lelament amb més distància, més temps, no?, i més preparació.
Ara deies aquesta barca amb 8 rems que va servir per aquest primer repte. Com és l'embarcació amb la que competireu ara mateix?
És una embarcació de rem oceànic, no?, que és totalment diferent. La gent que ens està escoltant, si ho busca per internet, veurà que és una embarcació que s'assembla més a un veler, podríem dir, que no pas a una barca de rem, no?, perquè fa quasi 9 metres de llargada, el qual és, per una barca de rem és prou llarg, per 2 d'ample, i té 2 cabines, una cabina a proa i una cabina a popa, val? Una al davant i una al darrere. Aquestes cabines són relativament petites, val? Però ens permeten doncs, a nosaltres, en cas de pluja, de molt de vent, no?, o fins i tot a l'hora de descansar, doncs, tancar-nos allà dintre, poder descansar, dormir, menjar fins i tot. També tenim tota la instrumentació electrònica per fer una travessia d'altura, és a dir, portem el radar, l'AIS, el GPS, el pilot automàtic, val? I són barques que, a diferència de la resta, no?, per poder dir que som una regata de rem, òbviament, l'única força motriu són això, la propulsió humana, no? No hi ha vela, no hi ha motor, no hi ha gasolina, no hi ha res, no? És una barca, en aquest sentit, 100% ecològica, no? Sempre diem, perquè això, la movem nosaltres i tot el que és l'electrònica funciona amb l'energia solar. Portem 2 plaques solars que ens subministra l'energia elèctrica per poder funcionar tota l'electrònica.
És a dir, que la part electrònica, clar, jo tenia el dubte fins i tot, no?, d'això. És a dir, que si no remeu, això no es mou directament, no?
Correcte. No, això no es mou. Se queda ja quiet. O fins i tot pot anar cap enrere, perquè, bueno, clar, aquí sí que és una regata en la que la meteorologia és, bueno, és un factor molt important. És que és la sisena peça, no? La cinquena seria la barca i la sisena seria la meteorologia. En condicions neutres ens quedaríem quiets, però aquí, en la zona on estem, doncs, bueno, s'esperaria que hi haguessin els alisis, no? Nosaltres sortirem de la Gomera i anirem baixant una miqueta de latitud fins a agafar els vents alisis, que són relativament habituals en aquesta època, però curiosament des de fa dues setmanes han desaparegut, amb la qual cosa ara mateix demà que sortirem, doncs sortirem amb vent en contra, per la qual cosa doncs haurem d'esmerar-nos una mica més del que vindria sent habitual.
Sort que és el principi, no? Com a mínim, sí, Quim, sí. Que encara les forces estan intactes, no?
Exacte. Vindrem esmorzats a casa.
Exacte, esmorzats per començar amb forces. I d'on surt aquesta embarcació, Quim? Com l'adquiriu i d'on apareix?
Doncs això ja hi ha molta cultura d'aquest tipus de disciplina en els països nòrdics, anglosaxons, Estats Units i demés. Llavors, bàsicament, com et deia, és una regata que es fa cada any. El ser un projecte, diguem-ne, de vida, pràcticament, no és que puguis estar cada any destinant 2-3 mesos de la teva vida a fer això, no? Nosaltres som gent normal, treballem, tenim famílies, etcètera, no? I tenim compromisos, per tant, doncs podeu imaginar la dificultat, no?, de disposar d'aquest temps. Doncs la gent el que fa és, un cop acaba la regata, aquestes embarcacions es venen. Llavors nosaltres vam contactar amb les embarcacions de l'any passat i, curiosament, abans de que acabés la regata, doncs ja havien comprat la barca, havíem emparaulat i va ser la que va guanyar, amb la qual cosa ens esperem que tingui, doncs, alguna cosa a favor, no?, en aquest sentit, com a mínim que se coneixi el camí.
Exacte. Home, si ja ha fet l'Atlàntic, ja és un pas que teniu guanyat. Quan pesa un bitxo com aquest que vosaltres portareu?
En sec pesa uns 450 quilos, però tal com el portem ara pesa 1.350. Heu de pensar que portem tot per si estiguéssim 55 dies. Val? Nosaltres no ho calculem estar 55 dies, tenim una previsió que oscil·la entre els 35-40 dies, dependrà de la meteorologia, val? Però portem menjar, per si de cas, no? Per poder estar, doncs, en cas necessari 55 dies, portem aigua d'emergència, portem al voltant d'un milió de calories, perquè el càlcul calòric que tenim és tres vegades superior a l'habitual, no? Nosaltres estarem remant 12 hores al dia, cadascú.
Pot arribar a volcar una embarcació com aquesta que porteu o és gairebé impossible, Quim?
Sí, no és estrany, diguem-ne, estan pensades per volcar. De fet, en cas de que hi hagi aquí a l'Atlàntic, s'esperen, doncs, habitualment onades molt llargues, no és com el Mediterrani. Nosaltres tenim bastanta experiència en el Mediterrani, en aquests últims anys, doncs, hem fet bastantes travessies també a les Balears, i el Mediterrani sempre diem que és com una olla a pressió, no? En un dia et pot canviar molt la meteorologia, pots començar el dia amb tramuntana i acabar amb garbí, no? Aquí les coses són més llargues, és a dir, que si tenim un vent a favor el tindrem més dies, i si el tenim en contra també el tindrem en contra durant més dies, no? Les onades són molt més grosses, són onades que poden arribar als 8 metres d'alçada, i per tant es pot donar el cas, doncs, que aquests fronts de tempesta, no?, que a vegades baixen en aquestes latituds, doncs els puguem trobar. En aquest cas, l'únic que hem de fer és ficar-nos a dintre, no?, si la cosa està, doncs, bastant fotuda fora, ficar-nos a dintre les cabines i aguantar el temporal, no? La barca té un disseny que fa que si volca, si al cap de 3 o 4 segons, no?, pel propi disseny es torni a ficar recta ella mateixa, sempre i quan estiguem tancats, òbviament, estigui tot tancat i no entri aigua a la barca, no?
Ara explicaves aquestes diferències entre el Mediterrani i l'oceà Atlàntic. L'Atlàntic l'heu tastat vosaltres amb aquesta o alguna altra embarcació, o serà la primera vegada, Quim?
Serà la primera vegada, amb una prova de foc, sí, sí. Tenim, doncs, l'experiència de companys, bueno, en aquest cas de, doncs, l'equip suís que va participar l'any passat, que és el que va guanyar i és el que ens, l'antic propietari de l'embarcació, no?, o fins a altres companys que hem parlat. I, bueno, la nostra sensació a data d'avui, veurem quan arribem allà, és que el Mediterrani és pitjor mar, val? D'aquí tot és més gros, és més llarg, no?, és més enorme, però bueno, confiem en que tinguem un punt de sort i la veritat que hem menjat bastanta mala mar aquí al Mediterrani i ens sembla que és impossible menjar-ne més aquí, no?
Esperem que així sigui. Com que és el factor vent, no? Perquè, clar, pot haver-hi dies on s'avanci realment molt poc d'aquesta regata, Quim?
Sí, sí, sí. Aquí pot ser perfectament que tinguem vents a favor o en contra de 15, 20, 25 nusos, no? Això són quasi 40 km per hora. Si els tens a favor, doncs de conya. Si els tens en contra, òbviament costa molt remar per mantenir-te en posició. Si arriba un moment en el que ja no ets eficient remant, és a dir, estàs remant però t'estàs quedant allà mateix, estàs avançant molt poc, estem parlant de mig nus, no? És a dir, no arriba al quilòmetre per hora, això el que ens faria és que nosaltres tenim una cosa que es diu paraàncor, que és com un paracaiguda gegant, que el tirem a l'aigua i això ens fa com d'ancla, no? S'omple d'aigua de tal manera que l'embarcació no retrocedeix per la força del vent, no? I d'alguna manera perds molt poca massa d'aigua, no? Molt poca posició respecte a on estaves. Això, si passa, serà en moments d'aquests que hi ha una tempesta molt forta, amb vents en contra, ens tancarem a dintre, ja et dic, llançarem el paràncor i estarem doncs 24, 36 o 48 hores les que faci falta de tancats.
Jo si pregunto alguna tonteria m'ho dius, quin sense problemes, però amb 5.000 quilòmetres que fareu, tots més o menys aneu pel mateix lloc o hi ha molta diferència de recorregut del que pugui fer la vostra embarcació a la que pugui fer uns altres participants?
Pot haver-hi molta diferència. És, de fet, l'estratègia de regata va per aquí, no? Nosaltres tenim un meteoròleg que és